les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
L'evolució econòmica i social ens ha portat a que, avui en dia, els grans nuclis on es concentra la població sigui l'entorn del que coneixem com a ciutats, tot i que cada cop amb uns límits més indefinits pel creixement de la trama urbana. Les ciutats perifèriques són aquelles que van sorgint al context del creixement, gairebé sempre desendreçat de les grans ciutats, el caliu d'unes necessitats marcades per l'agenda del creixement econòmic capitalista. A l'Espanya franquista van sorgir molts casos de ciutats perifèriques que van conformar en el seu si veritables comunitats socials marcades pel predomini de la classe obrera i les seves regles socials. Més tard seran coneguts electoralment com a cinturons vermells. Avui parlarem de sorgiment de les ciutats perifèriques durant el franquisme i parlarem del cas concret del barri de Sant Ildefons de Cornellà. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de la xarxa des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui parlarem del sorgiment de les ciutats perifèriques durant el franquisme i ho farem amb un dels nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Què tal?
I avui, per parlar del tema que ens ocupa, tenim amb nosaltres la Laura Rosalén. Ella és doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en Història i Geografia Urbana. Benvinguda, Laura.
Hola, moltes gràcies.
El sorgiment de les ciutats perifèriques és un fenomen que es dona per materialitzar una voluntat política concreta o es va donar de forma natural?
Bé, jo crec que seria una combinació de les dues coses, no? Potser, per una banda, sí, hi ha una voluntat de crear les ciutats tal com són, però per altra banda hi ha processos més llargs, no?, que tenen la seva continuïtat.
Molt bé, ho anirem veient al llarg del programa d'avui.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs com sempre comencem el programa ficant-nos una miqueta en context perquè avui parlarem de geografia i d'història urbana i ho farem començant parlant de l'Espanya posterior a la guerra en època de Franco. Per tant, comencem preguntant-nos, situant-nos com eren les ciutats abans de la guerra d'Espanya. Com eren les ciutats durant la República, Laura?
Bé, bueno, més que durant la República, des del segle XIX ja hi havia hagut un gran canvi, no? En la ciutat es parla molt del país de les llums, no? De quan s'inventen els fanals. Hi ha tota una evolució tecnològica que fa que, per tant, es desenvolupin les ciutats. Però també hi ha uns processos de migració que fan que canvin i que la gent tendeixi a anar cada cop més cap a centres urbans i menys a seguir al camp. Això es dona, es va accelerant sobretot a partir de la revolució industrial, no? On apareix un tipus de ciutat on els treballadors viuen al costat d'on estan treballant. I bé, tot això és un procés que es dona a nivell europeu i aquí a Espanya doncs, també té la seva traducció. O sigui, hi ha barris populars, hi ha barris rics i hi ha espais de... I estan tots barrejats amb els espais de treball, amb les fàbriques.
Bueno, sempre hi ha una associació molt, molt ràpida d'idees quan es parla de les ciutats del segle XIX o del segle XX, que és vincular món urbà amb industrialització, no? Revolució industrial, ciutats, i aquesta dicotomia treball rural al camp, treball urbà a les ciutats. Agafant aquest marc, també és un altre tòpic que, o una altra idea que sempre sobrevola a l'Espanya de 19-20 és que és un país amb una industrialització o amb un procés industrial dèbil o com a mínim sui generis, no? Com casen aquestes dues coses?
Sui generis.
No? En bé, que diríem ara, no? Llavors, com vinculem aquestes dues coses? Les ciutats amb aquesta industrialització dèbil?
Bueno, jo crec que dèbil és un concepte una mica equívoc, no? Perquè no és que sigui més feble la industrialització que a Espanya, sinó que el procés es dona d'una forma diferent, no? També per una herència que ve de segles anteriors i que fa que es vagi ralentint. Igual que el que deies de la dicotomia del camp i la ciutat, la indústria... No vol dir això, hi ha importants centres industrials, no? Que estan a la muntanya, al riu, des de les colònies, no? Fabrils. Llavors, jo crec que és més aviat que sí que és veritat que hi ha una relació òbvia entre el desenvolupament de la ciutat o almenys de com viu la gent amb les fàbriques, amb el desenvolupament modern de les fàbriques, i que aquí a Espanya pues, sí que és veritat que es dona diuen que és un decalatge, però en realitat és bueno, un procés propi, no? de desenvolupament.
Bueno, sigui com sigui, tenim que Franco va guanyar la guerra i va començar el seu període de dictadura feixista. Què passa amb les ciutats a partir d'aleshores? Hi hauria canvis en les ciutats durant aquest període, Laura?
Sí, a veure, primer de tot, la guerra destrueix no? les ciutats. Hi ha bombardejos i aquestes ciutats s'han de reconstruir després de la guerra. Això per una banda. I per l'altra banda, hi ha uns processos migratoris molt importants. No? Tant per causes econòmiques com per causes polítiques, encara que en diferent mesura, hi ha una migració i les ciutats de cop es comencen a veure superades. Estem parlant de que Madrid, no? de Barcelona, són ciutats que tradicionalment han estat molt recollides, no? han tingut els centres populars com a prop, de cop, comencen a expandir-se, hi ha fenòmens com el barraquisme, no? Però altres coses també com es relloguen les habitacions, no? on acaben vivint fins 8 persones, no? en un espai superreduït. Llavors, hi ha un problema real de com fer-ho. També cases autoconstruïdes, no? els poblats que es van creant al voltant de Barcelona, com seria doncs, el cas de... el Carmel, no? la zona més alta, per exemple. Llavors, tot això... va passant el franquisme que diu, bueno, pues, hi hem de posar una solució. El que s'ha de tenir en compte és que el franquisme, per una banda, sempre està reaccionant als problemes que hi ha no? de vivenda social, de la ciutat, i per l'altra també té una ideologia, no? una ideologia que és autoritària, és una dictadura de tipus militar. Per tant, aquesta ideologia també es veu reflectida en com es planteja no? la ciutat.
Hi ha un altre concepte important també avui, en aquest context inicial, que és el concepte de ciutat perifèrica. No? És un concepte que nosaltres encara vam viure de jove, no? però que s'ha actualitzat molt. Ara hi ha preguntes, el tema de ciutat perifèrica com a tal, potser ja no té el sentit o que li duraven fa uns anys. No? En tot cas, ara, com definim o què entenem per ciutat perifèrica?
És que, per exemple, una de les coses que decideix el franquisme és crear el que diuen poblados periféricos, que ho posen a la seva pròpia documentació, que el que fan és dir, bueno, pues aïllarem els treballadors del centre urbà, no? Una relació jeràrquica dins de la ciutat. Hi ha un lloc on està el poder, hi ha un altre lloc on es treballa, on estan les fàbriques. Són zones al voltant de la ciutat, no, moltes vegades no directament dins de la ciutat, sinó al voltant, sobretot, que són barates, llavors, per la construcció, per l'especulació, no? Ha passat avui dia, doncs ja hi ha hagut diversos booms immobiliaris a Espanya durant el segle XX, i un va ser aquest, construcció de vivendes pels treballadors i també venda de terreny per les empreses, per tant. S'ajunten els dos aspectes, no? I conviuen.
A mi m'encanta el fet que el franquisme creï poblats perifèrics, que és, podem dir que el franquisme crea PPs. No deixa de ser una bonica...
Ben vist.
Una bonica, sí, bueno. És que en cicles saben molt.
Doncs parlàvem abans de la importància del món industrial i també és important saber quina influència té això per conformar la comunitat social d'aquestes, a l'entorn d'aquestes ciutats perifèriques que dèiem.
Jo és que crec que ens ha faltat un element fins ara, que és la migració. No? Mm. La migració serà qui anirà a ocupar totalment aquests espais. Vull dir, hi haurà una barreja, no? La gent es concentrarà. No són guetos, perquè això és una altra història, però sí que és veritat que estan allà tancats. Són treballadors que comparteixen llocs d'origen o, sobretot, l'experiència migrant, no? Que és una cosa que els nostres avis, la majoria ho recorda, com és tot aquest procés, que en podem parlar després, però al final la cultura que es crea és una cultura que té una procedència del lloc d'origen, una nostàlgia, un sentiment de pertinença, però també veure Catalunya, en aquest cas, com la terra, no? de promesa, que et dona treball i que et dona aquesta estabilitat. Llavors, aquesta identitat ha de conviure, no? amb molts elements, és heterogeni.
Tornant una altra vegada en aquests poblats perifèrics, no? O poblats satèl·lit. Ja sabem que en política, quan es posa un nom a les coses, mai és gratuït i sempre hi ha una ideologia darrere i sempre hi ha una intenció darrere. Què volien dir aquestes autoritats franquistes quan parlen de poblats satèl·lits? No? Perquè nosaltres estem parlant de xarxes urbanes, ciutats perifèriques, però no és la nomenclatura que utilitzen, no? Què hi ha darrere d'aquests poblats satèl·lits?
Bueno, doncs darrere hi ha... anem a la part real, no? Darrere hi ha... Mira, Sant Ildefons, a Cornellà, que és un dels barris que he estudiat, tenia més densitat de població que Manhattan, vale? Als anys 60. O sigui, perquè enteneu...
Impacta.
Estem parlant de blocs, imagineu-vos, sense cap tipus de preocupació estètica, de fins a 17 pisos, en aquest cas, amb 40-45 metres quadrats on arribaven a conviure fins a 3 generacions de famílies que entenem que a més són més extenses que les d'ara, per tant, molt sense espais verds, molt apretats entre ells, sense escoles, sense hospitals, sense llum, sense clavegueram. Vull dir, realment eren unes condicions pèssimes que amb les reivindicacions dels veïns amb els anys van anar aconseguint millores. Però realment el plantejament no era precisament el veure, no?, que tinguin una vida bona els treballadors que anaven allà.
I és una mica anant al principi de la primera pregunta, la pregunta inicial, és una directriu política a partir dels anys 40 que el franquisme decideix que això serà així, evidentment, políticament, després li diran com li diran i tot plegat, però hi ha tota una voluntat política, diguéssim, encaminada, sí, que això fos així?
Totalment. De fet, des dels anys 30 ja estan començant a plantejar-se aquesta ideologia on el que diuen és, literalment, els seus texts, aïllarem a la població, no?, respecte al nucli on estarà el govern, i l'objectiu és pal·liar el problema dels suburbis, però també estalviar-se un problema. Però què passa? Que al ajuntar amb uns treballadors, no?, en unes condicions de vida similars, en aquell moment els hi va sortir, diguem, el tiro per la culata, que es diria d'una forma... I intentant aïllar els treballadors perquè no fossin un problema, es van convertir en un propi problema en un nou espai.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Thank you.
Aviam si ho va ficar de la pota, los chunguitos, no? O los chichos, los chunguitos. Està sonant ara. Sí. Libre, libre?
Sí, libre, libre. Libre,
los chunguitos.
Sí.
Val, és tot per algun motiu, aquesta cançó, sí. I la que hem escoltat al principi del programa, Laura, ens vols explicar per què has escollit aquestes dues cançons?
Bueno, jo crec que són dues cançons molt diferents entre si, però que tenen relació. La primera és de la banda Trapera del Río, que és un grup de punk força conegut en l'ambientillo, que eren de Sant Ildefons, de Cornellà del Llobregat, i que parlen precisament sobre el barri, i és, la cançó es diu Ciutat Podrida, no? I descriuen com veuen ells aquest barri. I aquesta altra és perquè volia agafar alguna música que fos com molt representativa del barri, que s'escoltés en el moment, que fos coneguda i que transmetés l'esperit, diguem-ne.
Molt bé.
Molt bé. D'aquests espais dels que parlem ara, d'aquests barris, més tard tindran una altra etiqueta, no? Que serà la del cinturó vermell o els cinturons vermells. A partir de quan podem parlar d'aquests espais com a part d'aquests cinturons vermells i què hem d'entendre exactament què vol dir aquesta expressió?
Bueno, el cinturó vermell és una referència que s'agafa de París, no? dels suburbis, dels entorns de París, sobretot dels municipis que hi ha al voltant, perquè són municipis que hi formen part i tenen relació, igual que passa ara a Barcelona, no? I a l'àrea metropolitana, però que no hi formen part. O sigui, aquesta és la definició. És una conurbació. I tenen aquesta relació de la que hem parlat abans, del centre i la perifèria, no? Qui mana i qui treballa, qui... Uh-huh. Aquest plantejament. I alhora el cinturó vermell pues, ens remet a una idea de lluita, no? De lluita sindical, de lluita obrera i de lluita antifranquista del règim, no? Perquè el cinturó vermell és una organització urbana, no? Però també és un mite, no? És un referent que es va fer servir amb un objectiu polític.
I quin sistema de valors, quin sistema de tradicions, d'interessos es crearan entorn a la presència predominant, com estem explicant, de la classe obrera en aquests cinturons vermells? És això que explicaves abans, el tiro por la culata? O...
Bé, de fet, són gent que comparteix una forma de vida, que treballa moltes hores al dia, fa moltes hores extres al dia, treballa en unes condicions molt dures, molt difícils, molts accidents laborals, ja no només el que cobraven, sinó també la relació amb el barri, no? La pobresa generalitzada que hi ha en molts casos, totes aquestes són experiències compartides. Això sí que és veritat que és un element que potencia una possible organització, no? Col·lectiva, però no ho hem de mitificar tampoc. Tampoc podem quedar-nos amb el prototip com si en aquells barris tothom fos un superlluitador antifranquista. No, eren molt heterogenis, però sí que és veritat que hi havia aquest component, un component especial i un component que a més va tenir uns resultats com vagues generals, com posar realment en qüestió a Franco, no? El franquisme. Hi ha una frase que deia, diuen en el mite, que Fraga va dir un moment, ETA tiene en España ahora mismo dos problemas, que son, o sea, España tiene dos problemas ahora mismo, ETA y Cornellà. Doncs un dels problemes és aquest, no? Aquest cinturó roig.
Bueno, però ara com Cornellà és ETA, no? Com tot és ETA, doncs al final el postfranquisme ha fet molt bé perquè de dos problemes els ha juntat en un. I a menys, a vegades menys és més, no?
Sí.
No ha passat de moda.
No, bueno, és que al final això és tan modern. Menys modern, clar, la convidada potser no ho sap perquè és la primera vegada que ve, però aquí som molt, molt medievals. Avui falta l'Oliver, però aquí ho tirem tot sempre cap a l'edat mitjana. I a mi aquests cinturons vermells o aquestes migracions camp ciutat de les que estem parlant ara em recorden molt el sorgiment de les ciutats medievals. Perquè són espais d'oportunitat política molt semblants, no? Hi ha aquella expressió de medieval que després... Auschwitz, els camps de concentració, manipularan, però bueno, és aquella cosa de el aire de la ciutat hace libre, no? I és una mica, potser seria el fil conductor darrere de tot això, no? No pel fet de que la ciutat moli més que el camp, que això, bueno, no, els que som que macos, doncs...
Bueno, intentem sortir cada cap de setmana a respirar...
Sí, som molt macos, pixapins, no?
Sí, pixapins.
Bueno, sinó pel fet de que el camp, no? O els jocs d'origen, hi ha unes xarxes de clientelismes, d'opressió, no? D'amiguismes, de cooptació, que estan profundament establertes, i estan establertes tirant cap al cap baix des del segle XIX amb el caciquisme, no? Llavors, un dels elements d'aquesta immigració és precisament trencar amb amb això, no? Independentment del signe polític, no? De cinturó vermell, taronja, blau o com sigui, no? Perquè permet que a la ciutat, per molt que hi hagi aquests trasbals molt interessants de què parlàvem abans, no? Que el bar Manolo 1 esté en Jaén i el bar Manolo 2 esté en Cornellà, però sigui la mateixa gent que emigra en massa com emigraven a la Barcelona del segle XIV. Poblacions o famílies o xarxes parentals o amicals que emigren en bloc. Però tot i que reprodueixen moltes relacions o molts tics de les poblacions d'origen, a la ciutat tenen una llibertat d'acció, no? una cosa que em sembla avui tan banal com el fet de no haver d'anar a missa, no? Tu vas al poble, la meva mare és de Burgos, en un poble de 20 habitants, i qui no va a missa ja el diumenge, hòstia,
li mira malament i...
Però clar,
el que diran.
Però quan aquest poble de 20 persones, 10 es trasplanten a Barcelona, aquí ningú vigila ningú, no? I potser aquesta és la gràcia de l'assumpte. No sé si podem incidir una mica més en aquest aspecte.
Bueno, ningú vigila ningú, però... Bueno,
però és més fàcil...
Sí, no, la ciutat al final és un lloc de supervivència, no? I també d'esperança per totes aquestes famílies. Jo, per exemple, la meva família també ha sigut migrant, vull dir, dins d'Espanya, i com passa ara també cap aquí. Vull dir, és un fenomen que al llarg del temps, com tu bé has dit, s'ha reproduït. Fugen d'una forma de viure molt opressiva, certament, però quan estan a Barcelona, en aquests propis bases també es desenvoluparà una pròpia forma de control, no? Potser l'hospital no el posaran fins al cap de 10 anys, però la comissaria estarà el primer dia ben construïda i ben plantada, no? O sigui, hi haurà mecanismes de repressió també al franquisme dins dels barris. Però bueno, també alhora, com estan allò tots junts, creen també espais de resistència, no? Espais, aprofiten aquests barris que no els hi agraden per millorar-los. I quan els milloren, estan fent una reivindicació política sense que en siguin conscients moltes vegades.
Això és molt medieval, també. Fer-te el teu propi carrer. No? És que,
sí, no?
Estem parlant del mateix. Quan arribes a la Barcelona del segle XIII... Hijo, todo esto era campo, no? I hi ha la gent que es munta el seu carrer. Hi ha alguns que especulen, que això també seria un tret molt modern, però és aquesta sensació, no? De fer-te el carrer, de fer-te el barri, no? I això també explica el per què els hi surt el tiro per la culata, no? Perquè intenten concentrar i eliminar, i el que fan és donar totes les eines perquè es creïn noves xarxes de sociabilitat, no? Jo crec que això és molt interessant, i si pots oferir més exemples d'aquests, que són al final el que ens agraden.
Bueno, de fet, al final el que fa la gent és anar allà on coneguis, no? És la xarxa migrant s'ha repetit sempre arriba algú primer, fa l'efecte crida, no? S'ajuden entre ells, familiars, veïns, amics, vull dir, és l'exemple clàssic. Això el que fa és que es crea un sentiment de comunitat, perquè davant de les dificultats, entrevistava les dones. Les dones són moltes vegades la base d'aquesta comunitat, ho són, de fet, i ho eren també. I una de les coses que feien era que entre elles, entre les veïnes, hi havia gestos de solidaritat que feien que poguessin resistir tots, no? Avui por ti, mañana por mi. Els meus fills anem fatal de menjar, pues, si els fills van a sopar a casa de l'àvia, però no la meva, o sigui, no la meva mare, sinó la veïna, hi ha aquesta ajuda. Clar, això crea també un sentiment de solidaritat, i quan els marits es posen en vaga, les dones formen part d'aquestes protestes des del barri, i els marits entre ells troben un espai de sociabilització que és la fàbrica, que també els hi permet resistir d'aquesta forma. Vull dir, crear un nou barri fa que la gent s'hagin trencat tots els vincles, però la gent crea nous vincles.
I aquest model que estem explicant, on la classe obrera és protagonista i és qui predomina, es trenca, s'arriba a trencar, i si ho fa, quan passa això?
Cap als anys 70, podríem dir, no? que es trenca, l'espai es modifica perquè es modifica la societat. La societat, per exemple, els primers ajuntaments democràtics, es desenvoluparà el concepte de ciutadania en oposició al de classe, no? Que era el que predominava molt més abans, que era el que cridava més. No vol dir que s'acabi de cop, sinó que hi haurà com un procés, no? On els dos conceptes s'aniran desenvolupant, i ara, és una perspectiva totalment diferent de viure a la ciutat, no? ha canviat molt durant el temps, però està clar que si Henry Lefebvre parlava sobre el dret a la ciutat, sobre com les persones tenen el dret a la ciutat, ara hem de tornar-ho a reivindicar perquè constantment se'ns va com traient aquest dret. Uh-huh. I llavors, en aquest cas, als anys 70, diguem que hi ha un declive, no? I torna a començar una altra fase.
Molt bé, i ha anat sortint una miqueta el rol de les dones i dels homes, perquè és evident que vivim en una societat patriarcal i hem de saber també quina influència té aquest arquetip de la masculinitat a l'hora de conformar aquest espai urbà que estem coneixent avui, que estem definint. Té importància?
Sí, i és una cosa que es veu poc. De fet, bueno, us ho puc explicar fàcilment perquè entengueu com veu la ciutat un home i una dona, no? Hi ha dos eixos, el temporal i l'espacial. Sobre l'espai, si tu li preguntes a un home o una dona si se sent igual de còmode anant a la mina, al barri de la mina, et diran que no, perquè les dones tenen els seus propis perills, no?, a l'espai urbà. L'eix temporal seria que si tu li preguntes a una dona o a un home si li sembla igual de bé anar a les 12 del migdia a un parc que a les 12 de la nit, et diran coses diferents. Segurament a les 12 del migdia les dones sentiran que és el seu propi espai, perquè és on porten els nens, és un paper molt tradicional de dones, però a les 12 de la nit ja no serà un espai còmode per elles. Mm-hmm. Això ho dic perquè la gent entengui amb exemples que com es fa l'espai urbà també és un reflex d'aquesta societat que estaves dient, que és patriarcal. Llavors, la ciutat està dissenyada per homes. Per tant, també entenc que als homes els sigui difícil moltes vegades fer-se la idea de que la ciutat té sexe, no? Té gènere, més aviat, i és un fet. Llavors, passava al passat. Doncs això és el que l'espai s'utilitzarà de formes diferents segons siguis home o dona, també en el passat.
I les dones, com estàs explicant, a més dels exemples, quin paper tindrà també, diguéssim, la influència de la dona en la conformació d'aquest espai urbà?
Bueno, les dones tindran molt poc espai. De fet, el seu serà l'espai privat, sobretot. Serà l'espai domèstic, i això és causa de, no, patriarcat, però també el propi franquisme, no?, i l'educació franquista que, bueno, coneixem tots de sobres. Això fa que realment com a propi només tinguin la casa, i la casa és un espai compartit, no tenen ni una pròpia habitació. Per tant, a l'espai públic realment els únics llocs on podran, no?, sentir-se com a part, com a propi, seran al mercat, serà a la porta de l'escola, serà al parc, serà l'església, també. Llocs segurs, llocs molt controlats.
I a més a això se li junta una altra etiqueta, no? A la de poblat satèl·lit, poblat perifèric, el de ciutat dormitori, no? Clar, sempre quan parlem d'una ciutat o sempre quan parlem de l'esfera pública, sempre acostumem a fer esfera pública, esfera privada, no? El carrer i la casa, la ciutat i la família, no? Però clar, també són espais urbans, periurbans, proturbans, com vulguem, que es construeixen des de la renúncia moltes vegades a l'espai públic, no? I això suposo que també genera ritmes de socialització o reivindicacions socials diferents, no? No és el mateix estar en un barri tradicional amb els seus serveis, les seves places, els seus parcs, disseny més o menys racional, que en aquests barris que s'estan construint, no? Què podries dir sobre això?
Bueno, de fet, vull fer una puntualització. Inicialment, el plantejament d'aquests barris era bo. Era com la ciutat del treballador, no? Tenia zones verdes, tenia... Però què passa? Que quan s'ha de construir hi ha l'especulació, no? I l'especulació va fer que els materials fossin molt pobres, que posessin més blocs on hi havia d'haver espais verds i que ni tan sols hi haguessin arbres, no? Llavors, clar, és una diferència. El plantejament és un, l'aplicació ja serà una totalment diferent. Llavors, un cop dit això...
Clar, és evident que la qüestió és que arribem on estàvem comentant abans, que hi haurà un canvi de tendència i que jo crec que podríem situar-lo a partir dels ajuntaments, un cop vinguda la democràcia, diríem. A l'any 79 tenen lloc a les primeres eleccions municipals, per primera vegada després de la Segona República hi ha l'elecció de càrrecs públics als ajuntaments, I és a partir d'aleshores, amb la tradició dels ajuntaments democràtics, que poder intuïm, Laura, que és quan comença, o podríem començar a parlar, de que políticament hi ha un canvi i una voluntat política de redreçar la situació cap a una altra banda.
De fet, aquests veïns que es queixaven, no?, els de les associacions de veïns, moltes vegades aniran als aquests primers ajuntaments. I llavors, des d'allà, es duran a terme polítiques públiques de millora dels espais comuns, com ara afegir parcs, però també posar més guarderies o fer arribar el transport o posar pàrquings, perquè, clar, hi ha un moment que ja hem entrat a la societat de consum i ja, no?, ha canviat la societat. Per tant, els barris, de nou, tenen unes necessitats que no s'estan sabent cobrir a nivell polític. Llavors, diguem que amb els ajuntaments democràtics hi haurà molts canvis en positius, però també ja estarem en un altre moment, amb unes altres necessitats, i el debat és veure si al final, no, ha sortit bé o no ha sortit bé el procés.
I entrem en un cas concret, com hem dit, a l'inici del programa, i poder seria com el cas paradigmàtic. Ara veurem per què, però en tot cas es tracta del cas de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat. Laura, per què Sant Ildefons?
Bueno, primer per una qüestió sentimental, no? La meva família, part d'ella, és de Sant Ildefons, de Cornellà. Per tant, jo vaig estar vivint a Cornellà també un temps i és la imatge del barri, no? A mi, quan hi vaig arribar amb 12 anys, em va impactar molt. Llavors, i jo me'n recordo que vaig parlar amb el meu pare i li vaig dir, però aquesta gent que està aquí, que viu aquí, la seva vida sempre serà així, no? No sabia com explicar aquest neguit. Uh-huh. I jo estava molt preocupada per intentar saber, intentar resoldre si el fet de que el lloc on vius et condiciona en com vius, no? Llavors, vaig triar Sant Ildefons perquè, a més, és un cas paradigmàtic. És una ciutat, és un barri que és tres quartes parts en població en aquell moment de Cornellà, que creix en entre 5 i 10 anys tot sencer, creix com un bolet, i el ser de nou també em permet, no, estudiar-ho millor, perquè la societat ve de zero, la construcció ve de zero.
Estem parlant d'un creixement dels anys 60 ja d'aquest,
sí,
barri.
Sí, sí,
amb,
sí,
tota la immigració d'Extremadura, d'Andalusa...
Aquesta immigració, la que arriba als anys 60, de fet és el moment de l'apogeu de la construcció d'aquest barri, és quan arriben tots, i de fet els propis carrers, hi ha exemples de com a l'Hospitalet, per exemple, Dos Hermanes, barri
de Sevilla.
Pueblo de Dos Hermanes, de Sevilla, tots se'n va viure al mateix bloc, al mateix carrer, i segueixen amb les mateixes tradicions de treure la cadira al carrer, no? Em semblava molt interessant també veure com es construeix la identitat d'aquestes persones que no se senten d'allà, però que tampoc se senten d'aquí. No?
I no sé si estaria bé fer un treball, o si està fer aquest treball fet, ho parlo ara des de l'absoluta ignorància, de saber aquests pobles, aquestes comunitats del lloc d'origen, en aquest cas sobretot d'Extremadura i d'Andalusia, si sabem tot el cinturó de la primera i segona corona metropolitana de Barcelona, si podríem identificar on s'han anat col·locant. Jo puc saber que per la zona del Vallès Sud, la zona de Cerdanyola, hi ha molta migració de Còrdoba, i sobretot dels pobles del nord de Còrdoba, però clar, seria molt... No sé si coneixem si hi ha algun treball fet d'això.
Bueno, estan les estadístiques, però de totes formes sí que és veritat que crec que només amb les estadístiques no ens quedem amb res. Una cosa que seria molt interessant veure és els noms dels bars i els sobrenoms que es posen als llocs, no? Que sempre són referències culturals al passat, i que, bueno, el passat que és un present per ells, perquè la cultura se l'han portat. La cultura és una qüestió viva, va amb les persones, no és estar al territori.
És molt, molt interessant la distorsió geogràfica. És a dir, gent que portarà vivint 30, 40 anys a Cornellà o a Montmeló, on sigui, i que són incapaços de saber on està Rubí. O són incapaços de saber on està Badalona. No? Badalona potser seria el cas que sí. Però en canvi, et poden dir exactament on està Triana, on quins són els seus barris, els seus carrers, a quants quilòmetres està Triana de no sé quin poble, perquè la geografia mental es fossilitza, perquè és el que deies abans, no? Són proves que es trasplanten gairebé quirúrgicament d'un lloc a un altre i conserven connexions culturals. A mi el tema de la identitat geogràfica sempre em ronda molt, no? Perquè és tal qual una ferida oberta, no? Que Això no vol dir que després no hi hagi adaptació, no hi hagi convivència, però hi ha uns marcs mentals que continuen vigents, sobretot en aquesta primera generació que arriba als 60-70, que és brutal.
Sobre la geografia mental és un tema molt interessant, però clar, al final aquestes persones el que fan és portar-se les seves referències. I una altra cosa molt interessant són aquests primers fills que ja han nascut aquí, que tenen... No és que a mi m'agradi el gazpacho, perquè a casa meva han fet sempre gazpacho, encara que no sigui andalús. No, és que estan parlant aquests fills de que tenen coneixements dels seus propis, o sigui, dels pobles d'origen, dels seus pares, sense haver-los visitat mai. No? Hi ha una voluntat de continuïtat, no? De no deixar-se perdre aquestes arrels, que és molt interessant, i que si de fet mires avui dia amb els immigrants, passa el mateix, no hauran anat a Barcelona Centre, no? Si són de Terrassa, però coneixen perfectament com és Guinea. No? És el mateix procés.
I tornant a Sant Ildefons, els seus inicis era pròpiament coneguda com a la ciutat satèl·lit. Encara se'n diu així, o diguéssim més és coneguda així per la gent, o però oficialment encara es manté aquest nom?
Bueno, els de sempre sí que la coneixen així. Els de sempre que són.
O sigui, els de sempre li diuen
ciutat satèl·lit. Jo haig de dir que vaig viure 2 anys a Sant Ildefons, precisament, al costat del gran mercat del barri, i no ho vaig sentir mai. Però això segurament sigui perquè jo no era dels de sempre.
No, clar, el tema és que ara també ha canviat el barri. Ha sigut una migració, ha sigut desplaçada per una altra. La gent que està molt envellida, la població de Sant Ildefons ara mateix, i el mateix ha passat amb molts dels barris que hi ha aquí també al Vallès. Ciutat Satèl·lite se li deia molt en un tipus concret de persones, no? Caràcter més juvenil, i sobretot ve des d'una... intentant ser pejoratius. És un concepte que es... Perquè, clar, estaven allà, però estaven aïllats del món. Pensa que a la premsa de Cornellà, quan van començar a construir, els hi deien que allà al barri que s'està construint per la llopada famolenca, no? Los lobos hambrientos. És que a la premsa local tinguin aquesta imatge. Imagina també el sentiment d'estigma, no?, que tenien aquest. Llavors, va una mica lligat, ja va entre la reivindicació, el sentiment de pertinença i també lo despectiu, no?, aquest nom.
I, bueno, com estàvem explicant, si fem una miqueta de perspectiva de la història d'Espanya, als anys 60 comença aquesta època del desenvolupisme, que bàsicament s'inicien dos camins per al creixement econòmic d'en aquells moments, la dictadura de Franco, però que són dos vies, el turisme i la construcció, podríem dir, la construcció majoritàriament especulativa. M'atreveria a dir que no ha canviat gaire, diguéssim, el model econòmic del país, perquè segueix sent, efectivament, el turisme i segueix sent, efectivament, la construcció. Alberto, alguna cosa?
Bueno, i l'educació. Ara hi ha uns màsters fantàstics que donen treball, que donen treball a moltíssima gent.
Les universitats privades. D'això un dia n'hauríem de parlar també. Però, bueno, se'n parla poc. Bueno, ara s'està començant a parlar una miqueta més.
In the ghetto.
Bueno, però com dèiem, aquesta, una de les vies, és aquesta de la construcció. I per acabar amb aquest bloc, Laura, voldríem saber si hi ha diferències entre les ciutats perifèriques que trobem a l'àrea metropolitana de Barcelona davant d'altres àrees metropolitanes, com per exemple podria ser la de Madrid.
Hi ha diferències perquè depèn del model constructiu, però hi ha un plantejament general clar, no?, per part del franquisme, i sobretot hi ha una motivació general i unes condicions compartides. Per tant, encara que el tipus d'edificis siguin diferents, realment responen a les mateixes característiques.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
cause good news to you. I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Molt bé, doncs estàvem parlant de, dels canvis que hi haurà amb la irrupció dels ajuntaments democràtics, però també hi ha un altre factor que farà canviar, en aquest cas, el paper central de l'home que dèiem abans. És el canvi cultural que té lloc als anys, durant els anys 80, que modificarà aquest punt de vista, aquest arquetip, aquesta masculinitat de la que parlàvem. Com es nota això? Què va passar aleshores? En què va influir?
Bueno, una de les coses que passa és que el model de l'home treballador, no? el mono azul, no? Aquest és l'arquetip d'home, el que el ganapan també li deia, no? El que portava els diners a casa. Passen coses com, per exemple, el procés de desindustrialització, no? Una nova crisi econòmica, i els homes es troben a vegades amb el paper de què fan si no tenen feina. Si tota la seva vida ha estat estructurada al voltant del rol aquest d'home de ser l'aconseguidor, no?, de la família, què passa ara? Però també passa que la nova joventut, no?, que sorgeix és més heterogènia, té unes formes diferents de vida, té unes aspiracions diferents i també respon d'una forma diferent a aquesta mateixa crisi.
I quines diferències trobarem amb les ciutats perifèriques que s'han originat en el context del franquisme amb les noves realitats que trobarem i que encara avui dia coneixem al llarg de la democràcia? Quines reminiscències han quedat de tot això? Com està ara el tema?
Bueno, les mateixes perifèries segueixen existint, no? Moltes vegades han sigut substituïdes, no?, per una nova migració. Aquells antics migrants han aconseguit un estatus una mica millor econòmic i han emigrat, no?
Bueno, són classe mitjana, no, ara?
Clar, sí.
És això que se'n diu que no et pots sentir classe obrera, tothom és classe mitjana.
Hi ha una frase de Marshall Berman, també que parla sobre les ciutats, que diu canviar de barrio significava ascender socialmente. No? Pues, ha passat una mica això, no vol dir que ara tinguin molts més diners, però sí que estan en un estatus diferent
social. Ens hem tornat totalment aspiracionals.
Exacte, sí. Llavors, segueix havent-hi una migració que també segueix reproduint el problema de la integració, no?, de la nova població. Segueix havent-hi moltes vegades pobresa, per sort menys de la que hi havia, però segueixen havent-hi situacions molt dramàtiques i, sobretot, hi ha nous fenòmens, l'especulació, els pisos buits, etc. Diguem que les bombolles de construcció s'han seguit donant, però els processos d'urbanització han sigut diferents.
I tornem a pisos compartits amb un pis de 60 metres, 50... Mm.
Bueno, la part bona és que ens està quedant un segle XIX, la mar de xulo.
Estem fent bo al segle XIX?
L'estem reconstruint.
No?
Tornem una altra vegada, jo crec que un obrer del segle XIX, d'un pis compartit, que era incapaç de pagar-se un pis, que havia de tenir diverses feines perquè la inestabilitat laboral era total, amb uns drets, bueno, no retallats, sinó inexistents. Jo crec que avancem cap a això. Està guai perquè jo l'única pega que tinc és que ara no es porta el barret de copa. Llavors,
podria tornar.
El segle XXI és un segle XIX sense estil. Poc glamurós.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas.
hoy como ayer. Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo...
Comencem una part del programa, podríem dir una mena de spin-off dins d'aquest programa, perquè estem escoltant moltíssima gent, si ens escolta, que poder té més de 50-60 anys, coneixerà aquesta sintonia. Es tracta del consultorio sentimental d'Helena Francis.
Ah, no era la Rosa Quintana?
Bueno, podíem arribar a confondre-ho.
Proto
na Rosa Quintana. El cas és que era un programa que es va emetre a Espanya entre els anys 1947 i 1984, dirigit al públic femení, que s'estructurava entorn a la correspondència que dirigien les persones a una suposada experta de nom Helena Francis, que responia pues, als seus dubtes, a les seves consultes, a les seves confidències que se li plantejaven. Evidentment, aquest programa responia claríssimament a una voluntat política ara també del franquisme, per tant, la conformava molt clarament un perfil social. Laura, t'ha caigut a les mans, diguéssim, tens la sort de tenir, de disposar d'un material que és l'arxiu, podríem dir, de totes les cartes d'aquest programa. Què ens podries dir?
Bueno, primer de tot no les tinc amagades a casa, estan a l'arxiu comarcal del Baix Llobregat. I bé, sí que són un descobriment recent i són superinteressants, perquè són les cartes que enviaven les pròpies oients, no? Dones, la immensa majoria, dones d'aquest tipus, no? Del que estàvem parlant, pràcticament analfabetes, que escrivien com bonament sabien i que sentien que Helena Francis era l'única persona en el món que podia entendre les seves preocupacions. És a dir, el franquisme els havia deixat aquest espai, no?, perquè poguessin expressar-se d'una forma controlada. Llavors, aquest arxiu és preciós perquè totes aquestes dones expliquen els seus problemes reals, problemes que no explicaven ni als marits, ni a les germanes, sinó que eren secrets íntims. Això fa que tinguem una font... bueno, molt rica.
En un context de repressió absoluta, d'una ideologia nacional catòlica, com li vulguem dir de fons, que directament feia que, com tu bé deies, les dones trobessin aquest espai com l'única o una de les úniques possibles sortides per intentar trobar resposta a allò que els angoixava o que realment no sabíem com afrontar. El que tenim, i esperem poder... El nostre desig seria que d'aquí un temps a l'hora pogués tornar aquí a la ràdio a explicar-nos, perquè el que t'has trobat és, diguéssim, l'arxiu, però no del que va sortir a més durant aquests prop de 30 anys de programa de ràdio, sinó que realment aquelles cartes que realment, si no van sortir en antena, seria per alguna cosa.
Hi havia moltes que eren, bueno, imagineu-vos, pues les dones escrivien des de com treure una taca de vi no, del sofà, a fins i tot problemes molt seriosos, no? El meu marit el maltracta, el meu fill té problemes de drogues, les meves condicions de vida són així, jo tinc aquestes aspiracions però els meus pares no em deixen, molt de problemes d'amor, això sí. Però, bueno, són una passada perquè les dones normalment no estaven acostumades, sobretot les generacions anteriors, a donar la seva opinió, el seu criteri, perquè no se'ls hi deixava, tampoc se'ls hi havia educat per això, i allà tenim unes restes de com realment sentien en aquell moment i com s'expressaven, i realment són colpidores, hi ha moltes que t'encongeixen el cor quan les llegeixes.
I encara te n'encongirien més si es conservessin les respostes, no?
Hi ha algunes.
Hi ha algunes, que això potser les cartes que aquestes dones escrivien són colpidores per la pròpia situació social, material... que tenien, no? Però les respostes que moltes vegades venen des d'un cinisme franquista absolut, no? Que no és un Yahoo Respostes en el que algú et contesta bonament el que pot en fet de la fotografia, no? És un òrgan repressiu total, no? Llavors també són molt interessants les respostes.
Sí, és clar, de fet, de les que estan respostes que, bueno, que estan juntes amb les cartes, per exemple, una situació, recordo una especialment dura de maltractament, però de, i a més d'una dona molt gran que ho explicava, i que el que li deia era... Bueno, el seu marit és així, té un problema, bueno, com a mínim, escolta, en aquest moment ja està dient que té un problema, en altres diu que no.
Seria 60-70 llarg.
Exacte. Però que l'únic que pot fer és simplement pues, anar a l'església que li doni al mossèn el seu consell i que la protegeixi. O en un altre cas, per exemple, explicar que un pare, o sigui, un marit de... d'una de les dones que escriu, està vivint a Alemanya i la gent li ha dit que ella s'està anant al llit amb una trauma. I ella diu, però si jo no surto de casa, si jo per evitar les habladories, no? Jo estic tancada a casa i jo no faig res, però a més, molt colpida. I la resposta és, bueno, doncs potser el que has de fer és seguir estant a casa, però fer amigues a l'església i que només quan surtis vagis a l'església, que quan vagis al mercat vagis amb les dones amb, que et coneixes de l'església. Vull dir, aquests són el tipus de respostes que els dona aquests problemes. Són molt dures.
Aquest què diran, aquesta, sí. Aquest catolicisme que tant pesava i pesa, diguéssim, encara en la societat actual. Deixem aquí el tastet d'Helena Francis, perquè si no ja ens animarem, sí, i se'ns acaba el temps del programa.
Et demanem... un programa sencer.
Ja està. Feta la demanda, passem a les recomanacions.
Les recomanacions troianes.
Molt bé, doncs com sempre reservem aquests segons finals de programa per si el convidat, la convidada en aquest cas d'avui, la Laura, vol fer-nos alguna suggerència per si algú vol conèixer una miqueta més aquest tema de fons.
Doncs jo volia recomanar un llibre que va ser el que va fer que jo comencés a fer la tesi, que no és d'investigació, que es diu Paseos con mi madre, de Javier Pérez Andújar. És un petit assaig molt breu que es llegeix molt ràpid i que parla de quin és el sentiment de pertany a la perifèria. Jo crec que és molt maco i molt recomanable per tothom.
Apuntat queda. Fins aquí el programa d'avui. Laura, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
A vosaltres per haver-me convidat.
Esperem que hagi estat a gust, queda feta la demanda per el futur. Moltes gràcies.
Gràcies.
Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
A tu.
El Salva Soler, el control tècnic i la locució, i Sergio Rodríguez, qui us ha parlat. Nosaltres, com sempre, us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.